Bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dijous 27 de març de 2025. Amb sol, obrim 3 hores de ràdio a l'antena de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Ràdio Vilafranca i Domenys Ràdio. I en nom de totes les emissores d'aquest Penedès en xarxa, us saludem des de Ràdio Vilafranca, Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Al llarg d'aquest camí que farem plegats, si voleu, si ens acompanyeu des d'ara i fins les 12, anireu sentint aquestes idees i veus. D'aquí uns instants, emissora a emissora, us explicarem tota l'activitat lúdica i cultural d'aquest cap de setmana. Amb l'agenda ens plantarem a 9:45, primera cita amb l'actualitat d'aquest matí. Serà el primer flash del dia. A continuació d'aquest primer flash, directament jove, amb la Núria Mallofré, del Servei d'Informació i Assessorament per a Joves de Vilafranca, que avui ens parla de beques i de preinscripcions i, com a colofó, connexió amb l'Oficina Jove del Baix Penedès. La setmana passada s'anunciava que Corpinat suma un nou celler, un nou membre, el que fa 14, és el celler Viader, i avui volem conèixer aquest celler i el seu propietari, l'Eduard Viader, que ens acompanyarà a l'entrevista a les 10:06. A 10:45, de nou 5 minuts per l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, per posar-nos al dia i seguir el flash. A 10:45 parlarem dels sistemes alternatius de resolució de litigis en matèria de consum. Són la mediació i l'arbitratge. Ens acompanyarà la Gavi Giral, cap del Servei Municipal de Consum de Vilafranca, la Blanca Ribas, presidenta de la Junta Arbitral Vilafranquina, i un àrbitre d'aquesta junta. Plegats mirarem les xifres, que diuen les xifres de l'any passat, i us explicarem com funciona el sistema arbitral i quin tant per cent de resolucions s'obtenen. Obrirem la tercera hora a les 11 i pocs minuts, tot fent tertúlia literària de la mà de la Dolors Bosch i el Jesús Gómez, comentant un llibre d'un gran escriptor francès com és Jean Echenoz, Corre, un llibre que ho va petar en el seu moment i que continua sent un bàsic d'aquest autor i de la literatura francesa contemporània. Tot corrent, tot parlant de la biografia de Zapotec, ens plantarem a 11:45, última cita amb l'actualitat d'aquest matí de dijous a les nostres dues comarques, el Flaix. I és dijous, tancarem amb música, tot anticipant el cap de setmana. Avui és el torn de la Tot Volum, que ens acosta la Lourdes, i que dedica a la banda britànica OMD. Si us quedeu, així sona el Penedès en xarxa aquest dijous. Hem estrenat primavera i es nota amb l'oferta cultural, esportiva i lúdica d'aquests dies. Comencem Agenda Cultural a Canal 20 amb la Fanny Vivar. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Iniciem aquest repàs a l'agenda cultural que ens portarà per als actes que tindrà lloc des d'avui dijous i fins al diumenge en alguns dels municipis de l'Alt Penedès. I ens n'anem fins a Santa Margarida i els Monjos, perquè aquesta tarda, a partir de 4:45 al Tangram, hi haurà un taller de ioga i relaxació, pel qual cal fer inscripció prèvia a través del telèfon 629-17-40-07. I a la mateixa hora, però en aquesta ocasió al Molí del Foix, hi haurà un mercat d'intercanvi de roba amb la col·laboració de la AFA, de les escoles Doctor Samaranch i Arrels. Es tracta d'una activitat de la campanya Consum Conscient està de moda. A Olèrdola, aquest matí, concretament a la sala de plens de l'Ajuntament, en breu, a partir de les 10, tindrà lloc el segon ple dels infants d'Olèrdola amb els alumnes de cicle superior de les escoles Circell i Rossend Muntaner, que decidiran el destí a través de projectes de 2.000 euros del pressupost municipal. Passem ara al divendres i tornem a Santa Margarida i els Monjos, tot i que també és un acte dels que ja hem comentat de la campanya de Consum Conscient està de moda. En aquesta ocasió, demà divendres, es realitzarà una xerrada taller sota el títol Estirant el fil. Serà a les 5 de la tarda al casal de la gent gran. Serà càrrec de la Mancomunitat Penedès Garraf. I també demà a les 5 de la tarda, però en aquesta ocasió a la biblioteca, tindrà lloc una activitat familiar amb el joc Viaje al Centro de la Tierra, a càrrec d'Oliver Hidalgo. I una mica més tard, a 6:45, tindrà lloc la presentació del poemari El desig de la paraula, de Josep Lázaro, amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Passem ara al cap de setmana. El dissabte començarà Santa Margarida i els Monjos amb una nova activitat familiar. En aquesta ocasió se'ns proposa una activitat familiar per descobrir com era l'antic camp d'aviació dels Monjos i el refugi del Serral. Serà a partir de 11:45 al Ciarga. I acabem la setmana sortint a córrer per les cabanyes, ja que el diumenge es realitzarà un social run amb sortida a partir de 10:15 al Gabernet Slow Bar. A Santa Margarida i els Monjos, diumenge es celebrarà el Dia d'Andalusia a partir de les 10 i fins a les 3 de la tarda a la Sala Alguer amb tot un conjunt d'actes. I el conjunt monumental d'Olèrdola a partir de 11:15 aquest diumenge tindrà inici l'excursió Olèrdola, una muntanya d'històries, per conèixer històries d'ibers romans, tombes medievals i pintures prehistòriques i acabar a un dels punts més elevats del parc d'Olèrdola. Cal realitzar inscripcions a través del correu electrònic info@viapenedes.com.
Agafa el relleu de comentar aquestes activitats de l'agenda. L'Eli Jiménez, des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs continuem sumant propostes a aquesta agenda cultural pel cap de setmana i venim ara fins a la vessant nord-est de l'Alt Penedès, on avui mateix a Sant Sadurní a 6:15 de la tarda tindrem un taller per gestionar rumors i estereotips, un taller, com dèiem, antirumors a través del llenguatge musical i el ball destinat a joves i que es durà a terme al centre Vilarnau. Anem a demà, però no ens movem de Sant Sadurní perquè de 10 del matí a 1 del migdia es durà a terme un curs d'Instagram, LinkedIn i TikTok per a la recerca de feina. Això serà a l'Índex i amb inscripcions a través de www.santsadurní.cat. També a Sant Sadurní, ja a la tarda, a 4:45, arrenca el 19è Mercat Solidari de l'Escola La Pau. Es tracta d'una proposta que té l'objectiu de recaptar fons que es puguin destinar a un projecte solidari relacionat amb la infància i que any rere any va canviant. Enguany, aquests beneficis aniran directament destinats a l'Associació Autisme en Futur. Ja a Gelida, demà a les 7 de la tarda, podreu gaudir de la programació escènica 2025 amb Estrelles al Cap a la sala d'actes del Centre Cultural. Es tracta aquesta d'una proposta que forma part de Cajalidades, un projecte que va néixer per donar a conèixer l'esperit i el llegat de Cajal. Les entrades es poden comprar ja de manera anticipada per 8 euros al SIC, a la Biblioteca Jaume Vila i Pasqual i també a l'OH de l'Ajuntament de Gelida o bé el mateix dia a taquilla per 10 euros. Mentre que a Sant Pere de Riudebitlles, demà a les 7 de la tarda, al Mirador de Cal Xerta, es durà a terme una xerrada amb tasts de cerveses i formatges titulada Vinc del Nord. a càrrec de Jessica Neukelman. Una proposta, però amb inscripcions ja tancades. Dissabte a Torrelavit es farà una matinal solidària amb diferents activitats sota el nom de 67 Everest Beat. Això serà a partir de les 11 del matí al Parc de les Pubilles, on es podrà gaudir de música en directe, vermut a preus populars i un taller d'imants pels més menuts de la família. L'objectiu és recaptar fons per a la investigació contra el càncer. A Gelida, dissabte, hi ha nova cita amb la programació escènica. En aquest cas, serà a 8:15 del vespre i també a les 9, dues cites. I serà amb el valor de res de la companyia Pagans del Castell de Gelida. Les entrades estan ja disponibles per 12 euros al CIC, a la Biblioteca Jaume Vila i Pasqual i a l'OAC de l'Ajuntament, o bé al mateix dia a taquilla per 15. A Mediona dissabte i dins dels actes del Mes de la Dona programen un docufòrum amb el film Una revolució en tota regla amb la Noemí Duran a les 6 de la tarda al Teatre del Casal Mediunenc. I a Sant Pere arrenca a 8:15 del vespre a la sala del centre el 21 Motius Solidari Fest amb concert solidari amb Ibrici Sound, Doctor Calypso i les Testarudes, i amb entrades ja disponibles per a aquesta cita solidària via online a www.tickets.buenritmo.es a un preu de 20 euros o bé el mateix dia a taquilla per 25. I acabarem setmana diumenge amb unes quantes cites més. A Torrelavit us podreu endinsar al Centre d'Interpretació de l'Aigua amb les visites que ofereixen a les 12 del migdia per un preu de 4 euros i tota la informació a www.aiguadetorrelavit.cat. A Avinyonet, a 6:15 de la tarda, al monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, programen l'espectacle de titelles El Falcó i el Príncep a càrrec de la companyia Microtrup Teatre. A Font-rubí, a partir de les 7, al Centre Recreatiu La Cooperativa, hi haurà ball de tarda amb almes gemeles. A Mediona fa parada la 34a roda de teatre al Penedès amb Carnaval de Jordi Galceran a 6:45 de la tarda al Teatre del Casal Mediunenc. Mentre que a Subirats també podreu gaudir de la 34a roda de teatre de l'Alt Penedès, en aquest cas amb Abans que arribi l'Alemany de Marta Barceló, a càrrec del grup de teatre L'Arrel, a 6:45 de la tarda a l'Ateneu Urdalenc.
A Vilafranca, les activitats comencen a l'Espai Jove La Nau, on des d'aquest dimecres podeu visitar l'exposició de tots els calendaris que han participat al concurs del 8M. I seguim amb moltes presentacions de llibres. Aquesta tarda, per exemple, a les 7, el Casal acull la presentació de dos llibres, Paraules de president i Nació i Estat, escrits tots dos per Josep Vicenç Mestre. L'acte comptarà amb la participació de l'autor i del senador vilafranquí i portaveu de Junts per Catalunya, Eduard Pujol. A 8:15, a la sala d'actes de l'Escorxador, l'editorial Cossetània i la llibreria L'Odissea presenten el llibre Pastors i Ramats, escrit pels reporters vilafranquins Xavier Bayer i Pep Puig, basats en la sèrie de televisió emesa pel Canal 33. A les 8 del vespre, al Teatre Cal Bolet, La Mula, la companyia teatral d'Andreu Martínez Costa i Magda Puig Torres proposa Tauma, un viatge visual i sonor per un territori imaginari en el qual animals, artefactes i homínids de color blau prenen vida. I com a complement, des del Servei de Cultura de Vilafranca han ideat un taller que es durà a terme divendres a 6:15 a l'Escorxador, inspirat en l'obra. El taller és gratuït, però cal inscripció prèvia a espectacles@vilafranca.org i estarà conduït pel professor de l'Arsenal, Jordi Givert. Divendres, a 6:15 de la tarda, visita guiada a l'exposició Viatjar amb els filòsofs, al Fòrum Verger. Es prega confirmar assistència al correu forum@pinae.cat. L'aforament està limitat a 20 persones. A les 6 de la tarda, a la sala d'actes de l'Escorxador es presenta el llibre Robots, editat per Tibidabo Edicions, de Pablo Jiménez i Carme Torres. A 7:45, l'artista Ramon Vergés presenta a la sala de pas de l'Escorxador el seu projecte Art més Art igual a Art. Capelladí i fuster d'ofici, es dedica des de l'any 2010 al món de l'artesania amb fusta. A l'exposició presenta una selecció curada de productes artesanals elaborats amb fustes nobles i materials compostos d'alta qualitat. A les 8 a la Capella de Sant Joan i coincidint amb l'exposició Constel·lacions amb música callada de Fèlix Plantalec, tindrà lloc un concert amb Oriol Mula a la flauta travessera, Leo Tejedor a la guitarra elèctrica i Ricard Parera a la percussió. A les 8 del vespre, a l'Auditori, Magalí Seré i Manel Fortià presenten a Vilafranca Retornar, on experimenten i descomponen cançons populars i tradicionals de la península Ibèrica i Amèrica del Sud. Dissabte, a partir de les 10 del matí fins les 8 del vespre, al carrer Manuel Barba i Roca, l'Associació de Veïns de la Barceloneta Sant Magí celebra la tercera edició de la Fira de Col·leccionisme Vila Vinil, que inclourà actuacions en directe i una botifarrada popular. I a partir de les 10 del matí, davant de Cal Figuerot, tindrà lloc la 12a edició del Jovert, el concurs de castells, en el qual participen escoles i instituts de secundària i batxillerat de la comarca. Aquesta vegada hi ha rècord de centres i alumnes amb més de 1.500 alumnes d'11 centres del Penedès. En acabar la diada, al migdia, hi haurà ball de gralles amb les Antines. D'altra banda, l'Associació d'Antics Alumnes de l'Escola Mercè Rossell i Domènech programa el seu primer acte públic. Serà un tast de vi en homenatge a Joan Milà, que tindrà lloc a les 11 del matí a Vinzeum. El tast tindrà Ferran Centelles, sommelier i exalumne de Milà com a mestre de cerimònies. A 8:45 del vespre, al Teatre Casal, sempre companyia, representen Hora Baixa, una peça de dansa que, com a nucli, conté l'estima, la cura, el treball i la celebració de la pròpia terra. Diumenge, de 10 del matí a 2 del migdia, es torna a organitzar un mercat de segona mà per part de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Girada. A la Rambla d'aquest barri vilafranquí hi haurà un centenar de parades i s'hi podrà comprar, vendre o intercanviar tota mena d'objectes de segona mà, això sí, en bon estat. A 11:45, cinema familiar, a la sala Zazí, amb Petzi i la Mar Salada, recomanada a partir de 3 anys. A les 12, Jam de Swing, amb Swing Vilafranca, al Teatre Casal. A les 7 de la tarda, Cal Bolet, l'actor Francesc Ferrer es posa la pell de Ramon, un espectacle de Marc Monegal que ha sigut candidat als Premis Max 2021 i finalista als Premis Butaca i als Premis Teatre Barcelona 2020. A 6:45, Ball del Casal, amb el grup Jamaica. I acabem recordant que dissabte vinent tindrà lloc el dinar trobada dels programes de Ràdio Vilafranca, Amics per Sempre i Entre Nosaltres, i que podeu comprar el vostre tiquet per assistir-hi fins aquest dissabte a les botigues de Cal Vicentó, a Vilafranca i a Sant Sadurní. I acabarem amb totes les propostes que hi ha escampades pel Baix Penedès i que ha recollit la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'agenda aquí a Sant Jaume dels Domenys, perquè avui a 6:45 de la tarda a la Societat de la Torregassa es farà el taller de teatre. Cal reservar la plaça al bar de la Societat o bé trucant al 722 53 07 65. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès perquè tenen un cap de setmana prou intens. Demà a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura hi haurà la xerrada Fem Realitat de la Comunitat Energètica de Llorenç, de la idea a l'acció. Comptarà amb la Maria Mestra de CUPSatània, Mercè Jané de Demà Domenys en Marxa, Carles Mitjans de l'Ajuntament de Llorenç i el Toni Tello del grup impulsor de la Comunitat Energètica de Llorenç. A les 8 de la tarda a la Comprativa, conferència Mars Violeta, perspectiva de gènere en la medicina, a càrrec de l'Helena Casadevall. Pel que fa dissabte, a les 8, a la Comprativa, a la sala del cinema, Cinema Gaudí, amb la pel·lícula del 47. Diumenge, a la Comprativa, des de bona hora del matí, hi haurà al bar de la Comprativa l'American Day Llorenç, que us ho explicarem més abastament demà a l'agenda al detall. A les 7 de la tarda, al centre, xerrada Reptes del fet casteller davant del canvi climàtic, a càrrec de l'Òscar Saladier. I a les 7 de la tarda, la Comprativa, a la sala del Vall, el Vall del Diumenge, amb el grup Xarop de nit. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès, perquè tots els dijous, de 10 a 12, al Centre Cívic Ernest Lluch fan tallers per a la gent gran. Tindrà lloc fins al dia 5 de juny. Marxem ara cap a l'Arbós, perquè, com us avançàvem la setmana passada, aquest diumenge tindrà lloc la segona trobada de cotxes clàssics. Serà a partir de les 10 del matí al Parc de Santa Llúcia. A Santa Oliva, demà a 9:15 de la nit, al local cultural, es farà el sopar de la gent gran. I a la Bisbal, recordem que aquest diumenge, a les 6 de la tarda, al Centre Municipal de Cultura, a l'Auditori Sala Salvà, es projectarà la pel·lícula del 47. Marxem ara cap al Vendrell perquè demà serà un dia intens. Començaran amb el mercat setmanal del Vendrell. A les 7 de la tarda, a la sala Portal del Pardo, hi haurà la inauguració de l'exposició Essencials Mirades de la Susparraga. Serà a les 7 de la tarda. I al teatre Àngel Guimerà, a les 8 de la tarda, es durà a terme l'obra de teatre de l'Aranya, de l'Àngel Guimerà. Pel que fa dissabte, com sempre, mercat setmanal de Coma-ruga. Ara és el torn de veure l'agenda de Calafí, perquè avui, de 9:45 a 2 de la tarda, hi haurà al Port de Segur de Calafí la Fira de l'Ocupació. Més informació la podeu obtenir a www.cambratgn.org. Pel que fa a demà, a 11:45, al CARDE de Calafell es farà la sessió formativa Viu la menopausa amb plenitud i equilibri. Cuida el cos i la ment a través de l'alimentació i el benestar emocional durant el climateri. Anirà a càrrec de la Lídia Ramos, psicòloga referent, i Judit Companys, dietista i nutricionista. El dissabte, al Parc de la Sínia, és el moment de fer cuines del món. Tindrà lloc d'11 del matí a 2 del migdia. I en aquesta ocasió faran un viatge a la gastronomia, costums i tradicions de Noruega. Dissabte també, a les 11, a la Biblioteca Ventura Gassol, es farà Macedònia de Poemes, amb Sense Drama Teatre, i celebraran el Dia Mundial de la Poesia. Pel que fa a diumenge, faran una ruta dels ibers de Calafell. Serà a 11:15 del matí i faran una passejada on coneixereu la petjada de la cultura ibera a Calafell, més enllà de la ciutadella ibèrica. La sortida serà des de la recepció del castell i l'arribada a la ciutadella ibèrica. La durada és d'aproximadament 2 hores i mitja, és gratuït i les places són limitades. Cal fer reserva prèvia trucant al 977-694-683 als matins o per correu electrònic a calafellhistoric@calafell.cat. I acabem, com sempre, a Cunit, perquè demà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata es farà la presentació del llibre Mi muntanya russa, de Vanessa Sancho, i comptaran amb la participació de l'autora.
Predic les pampallugues de les llums que des de lluny van calant el meu retorn. Les mateixes que tiaven amb una pàl·lida llum fondes hores de dolor. I encara que no vull tornar-hi, sempre desfaig el camí de l'amor.
Demà Magalí Sare i Manel Fortià seran a l'Auditori de Vilafranca amb un recull de cançons basades en rutes marítimes, folklore iberoamericà i fusions. I una de les cançons que sonarà serà aquest Tornar.
D'estrelles que amb indiferència avui em veu tornar. Tornar. Les neus platejades m'han anat refredant. Sentir la buidor de la vida, que els 20 anys se m'escolen, que febril la mirada arran per les ombres et busca i et crida. Viure i viure com un ànim en pena, aferrada als records, que ara torno a plorar.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Creixen les temptatives de suïcidi i autolesions en joves, convertint-se en un problema de salut pública. El suïcidi juvenil i les autolesions són temes tabús sobre els quals gairebé no se'n parla, però que cada cop són més freqüents. De fet, des del Departament de Salut de la Generalitat afirmen que el suïcidi s'ha convertit en una de les principals causes de mort no natural en l'adolescència. Les conductes autolesives i les conductes suïcides en l'adolescència s'han incrementat en els últims anys. Tant és així que els departaments de Salut i Educació van presentar ja el 2022 una guia especial on es recullen orientacions sobre com cal actuar de forma coordinada entre els agents educatius i de salut. El director de l'Institut al Penedès de Vilafranca, Carlos Rull, confirma que cada cop hi ha més casos i que els motius són diversos. Rull comenta que si abans podien detectar un cas en tot un curs, ara se'n poden trobar 4 o 5 només en un trimestre. El docent apunta que la pandèmia ha fet aflorar un problema que ja hi era, però que abans era aïllat i només passava en famílies en una situació complexa al darrere. Ara pot passar en qualsevol llar. El Baix Penedès celebra amb una festa la caiguda del projecte de la MAT. Tindrà lloc aquest dissabte a la Bisbal del Penedès. Diferents col·lectius del Baix Penedès que s'oposaven al projecte de Forestalia de fer una línia de molt alta tensió que passés pel territori celebraran la desestimació de la iniciativa mitjançant una festa que tindrà lloc aquest dissabte a la Bisbal. La festa porta el nom de La MAT a prendre pel sac i està impulsada per la plataforma Salvem els Masots en col·laboració amb Domenys Dempeus. L'acte començarà a les 5 de la tarda i inclourà un tast de vins i cerveses a càrrec de Gené Ventura, Mas Vilella, Els Barbuts de la Selma i Les Clandestines de Montferri. També hi haurà actuacions musicals de Lula Lum i DJ Suselecta. I es projectarà un documental sobre el projecte per fer el parc empresarial Les Planes del Vent a la Bisbal. Les entitats que han lluitat contra la MAT creuen que ara cal focalitzar-se en evitar aquest projecte per fer un polígon de més de 70 hectàrees a la zona dels Masots. Per això han cedit el protagonisme a la plataforma Salvem els Masots per donar-los suport. La portaveu de la CUP a Sant Sadurní renuncia al càrrec de regidora en el ple del mes de març. Aquest dimarts es va celebrar la sessió plenària del ple municipal de l'Ajuntament de Sant Sadurní, un ple que va ser el del comiat de la regidora de la CUP, Arantxa Fernández, que va presentar la renúncia a l'acte i va anunciar que el nou regidor serà el número 2 de la formació, Miquel Pi, un cop hagi pres possessió de l'acte. A la sessió de març es van aprovar diferents qüestions de tràmit i un dels punts que va generar més debat va ser l'aprovació de l'organigrama funcional de l'Ajuntament que, segons va explicar la regidora Marta Castellví, serà la base per poder aprovar la futura relació i valoració dels llocs de treball. Un altre punt destacat i que va generar també debat entre els grups municipals va ser l'aprovació unànime del Pla Especial Urbanístic per la concreció de l'ordenació i les condicions d'edificació del complex de l'Ateneu Agrícola. I acabem explicant-vos que Alternativa per Olèrdola reclama al govern municipal que iniciï els tràmits per fer realitat un local social a Dalmar. Alternativa per Olèrdola ha instat el PSC a fer valer la seva força dins el govern municipal i ha reclamat aquest grup municipal encapçalat per Jordi Pardo a complir amb allò que els veïns estan demandant i està en el seu programa electoral, com és la construcció d'un local social a Dalmar. Juan Francisco Casado, regidor d'Alternativa per Olèrdola, considera que ara és el moment de promoure-ho després que l'Ajuntament hagués recuperat la concessió de la zona esportiva de Dalmar. Casado considera que aquest 2025 es podria aprovar una partida per licitar la redacció del projecte i planificar durant els dos següents exercicis la licitació i execució de les obres. Alternativa per Olèrdola també considera que d'existir voluntat també es podria garantir que aquest estiu estigués funcionant la piscina municipal de Dalmar. Per fer-ho possible, Casado proposava l'aprovació de dos contractes menors, un de socorrisme professional i l'altre de manteniment de la piscina.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 2:15.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Som a les acaballes de la campanya Després de l'ESO què, una campanya intensíssima i que encara no ha acabat, però comença ja el període de preinscripcions i també de sol·licitud de beques. D'això va el Directament Jove, que ens porta la Núria Mallofré del CIAIJ de Vilafranca. Núria, bon dia.
Bon dia.
Som a les acaballes de la campanya. Encara esteu assessorant.
Sí, bé, acaballes.
I donant un cop de mà.
Som un servei que, evidentment, aquesta funció d'informació, orientació i assessorament amb estudis, sigui per estudis postobligatoris, universitaris, etc. La fem tot l'any, però és veritat que aquests mesos són intensos, amb les xerrades a partir de gener-febrer, amb el que serien les assessories i tot el tema de recolzament i acompanyament en tràmits, també.
Avui parlem de beques i de preinscripcions. Comencem per les beques, perquè aquesta setmana s'ha obert el període per sol·licitar les d'estudis postobligatoris.
Sí, fa 15 dies, quan vaig estar aquí a l'espai, vaig avançar que estaven a caure ja les dates per sol·licitar la beca per estudis postobligatoris i universitaris, i just les finals de la setmana passada ja sortia la convocatòria, es va obrir aquest dilluns i es tanca el 14 de maig a les 3 del migdia, que vol dir que tenim un període llarg per demanar aquesta beca.
No, l'ordre d'arribada no implica res.
No, no és el primer
tant
que arriba.
Tant és si ho fas l'últim dia.
Sí, però millor no fer-ho l'últim dia, tampoc.
D'acord.
Perquè sempre ja pot haver-hi, allò falta un document perquè necessito aquelles dades, etcètera, no? Però que tenim marge de setmanes i de temps per poder fer aquesta sol·licitud.
Clar, parles d'estudis postobligatoris, hi ha molts alumnes que encara no han decidit quin batxillerat faran, encara no s'han hagut de preinscriure, encara tenen uns dies. Sí. I què passa amb la beca si no sé què estudiaré?
Doncs l'hem de demanar igual. En aquest cas sí que hem de tenir en compte que encara que no sapiguem, sobretot aquests joves que estan acabant el quart de secundària o joves que estan acabant un segon de batxillerat o un grau mitjà o un grau superior i encara que en aquest moment no tenen clar si continuaran o no o quin cicle faran, en quin centre, és igual, l'hem de demanar la beca ara i el que seria la convocatòria de beques hi ha dos períodes. Un, que és ara que es fa la sol·licitud, fins al dia 14 de maig, i al setembre, qui ha fet la sol·licitud ara? Al setembre s'obre uns dies de nou aquesta beca, aquesta sol·licitud que tu ja has demanat ara, en què pot ser canvis. Per exemple, pot ser el canvi un número de compte bancari que hem de posar, si no hem posat el de l'alumne al setembre, l'hem de canviar i posar que el titular o cotitular sigui l'alumne, i després el tema dels estudis i centres. És a dir, ara fiquem, si ho tenim clar, fiquem-lo, si no ho tenim clar, fiquem uns estudis i un centre educatiu, perquè m'ho està demanant, però en el cas doncs, que sigui diferent, al setembre ho podrem fer aquest canvi. Encara que no sapiguem què fem, demanem-la. Que no estudiem o per aquests motius doncs, fem altres coses, doncs la beca s'anul·larà automàticament. Vull dir que això també ho hem de tenir en compte.
A grans trets, quins són els requisits acadèmics, primer?
Sí, els acadèmics, bé, en aquest cas, si jo vull accedir a estudis de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, sigui de formació professional, arts plàstiques o ensenyaments esportius, en demanant una nota mínima a quart de la secundària. Mínima vol dir un 5. El que passa que, després, quan jo demano la beca, jo quan demano la beca ho demano per tot, no? Perquè hi ha persones que diuen, no, jo vull demanar la beca de transport, jo vull demanar... No, no, tu demanes beca i és tot. El que passa que depèn dels ingressos, perquè anem a la segona part, que és el tema dels ingressos. Unitat familiar en donarà més quantitats o menys. I, depèn en quina situació econòmica tingui, doncs el tema de les notes també es comptarà. Però la nota mínima és un 5 per començar un primer curs, ja dic, de grau mitjà, de batxillerat o, en aquest cas, d'un grau superior o universitari. Una altra cosa, a nivell acadèmic, és quan jo vaig de primer segon curs. Jo cada any he de demanar la beca, si vull, clar, és una opció, però si no la demano segur que no la tinc, com dic jo. Doncs clar, si de primer demano beca per segon, aquí és un altre tema, perquè em demanen requisits acadèmics previs. I aquí pot ser que jo em demanin que puc passar de primer a segon amb un màxim d'una matèria suspesa. Però si en tinc dues, per molt que tingui el requisit econòmic, no em donen la beca. És a dir, per primer curs, normalment la nota mínima és del curs anterior.
Una mitjana de 5.
Sí, de 5.
Del curs anterior.
Sí, però si ja vaig de primer a segon, o de segon a tercer, en el cas d'universitaris, aquí canvia perquè hi ha requisits acadèmics, en aquest cas, de mínims de matèries aprovades.
Es tornen més estrictes.
Sí, et demanen que ja que estàs estudiant i tens una beca
I
per
i
estudis...
I t'han becat.
Sí, t'han becat, doncs, que aquests diners són perquè tu puguis estudiar.
Resultats mínims, no?
Sí.
I ara parla'ns dels requisits econòmics.
Sí, els econòmics, doncs això depèn... El primer requisit per demanar una beca, que és la beca que convoca cada any el Ministeri d'Educació, en aquest cas, i formació professional, doncs es convoca a nivell de tot l'estat espanyol, el que passa que després, un cop es tanca, totes les dades es passen a Catalunya que en fa la gestió, en aquest cas el Departament d'Educació o Universitats, en el seu cas. Doncs clar, hi ha una convocatòria en què hi ha uns barems, en aquest cas econòmics, i depèn d'aquests barems econòmics, per molt que jo demani beca, me la donaran o no. És a dir, si jo supero el màxim de rendes que hi ha a la convocatòria, doncs en aquest cas queda exclòs de la concessió d'una beca. No? Per això a vegades, quan tenim dubtes si la demanem o no a nivell familiar, a nivell de l'alumne, perquè jo som molt de dir, l'alumne està implicat amb la sol·licitud de la beca, no? Que està molt bé les famílies, l'entorn, però jo m'agrada que l'alumne estigui també en el moment de sol·licitar la beca, el màxim possible, a vegades no és possible, eh? Però per què? Perquè estigui implicat en el que estem fent, no? I en aquest cas, que quan tenim dubtes si en donaran beca o no, si a casa tinc aquests ingressos o no, doncs jo sempre dic, demanem-la. Si ja en diran que no. Eh? I si en diuen que no, sempre haig de comprovar quin és el motiu, si puc fer una al·legació, etc. No? Clar, també de què depèn la situació econòmica? Depèn del nombre de persones a l'unitat familiar. No? És a dir, si, per exemple, una família que són 4 membres, el màxim d'ingressos perquè puguin donar beca és 40.773. Si jo supero aquesta quantitat, em denegaran la beca. Si estic per sota, doncs depèn d'aquests ingressos, doncs tindré més quantitats o menys a l'hora de concedir-me la beca. No? Per exemple, les rendes baixes tenen automàticament 1.700 euros. No? A part, doncs, que en diem una part variable, en què es té en compte si hi ha desplaçament, el tema de les notes, etc. No? Clar, depèn la situació econòmica. Si jo en supero el màxim, no en donaran beca, i després a partir d'aquí hi ha tres trams de renda.
Hi ha diferents casuístiques.
Sí, i depèn de cada tram, doncs tindré unes quantitats o unes altres.
Però la idea, pel que dius, és demana-la.
Sí.
Ja et diran que no, si de cas.
Sí, sí. Demanar una beca és fàcil. Bé, clar, quan és el primer cop se'ns fa una mica complicat tot, perquè si és el primer cop ens hem de registrar com a alumne, ens registrem com a alumne, i clar, a vegades ens crea dubtes, no?, a l'hora d'omplir-ho, si ho fem correctament o no. Evidentment, des del CIA sempre hem donat un cop de mà a l'hora d'informar, orientar i assessorar amb el tràmit de beques, i també ajudem a fer aquest tràmit. Ara estem plantejant amb la Irene, la meva companya, de fer unes sessions intensives, perquè ens estan demanant tantes cites que, clar, és que no estem donant abast.
No,
estem donant 3 setmanes vista i no donem abast. I ara estem plantejant fer unes sessions més grupals per fer-ho, inclús a l'Espai Jove, perquè puguin venir una tarda oberta amb els seus ordinadors i allà els anirem ajudant. Però, clar, no tant aquestes cites més programades que fem, no? Ara ho estem plantejant, si en cas ja ho comentarem.
Ja ens ho diràs.
Sí.
Dèiem que per demanar beca no cal haver decidit ja quin estudi faràs o en quin centre o quina família. I per acabar de decidir-te, una opció bona són les portes obertes. Encara en queden algunes a Vilafranca.
Sí, la major part de portes obertes als centres educatius de Vilafranca, en aquest cas per estudis postobligatoris, ja estan realitzades, no? Les van fer entre la setmana passada i l'anterior, però justament aquest dissabte tenim una jornada de portes obertes i aprofitaré, doncs, per comentar-ho, que és des de l'Escola de No Turisme, que tenim seu aquí a Vilafranca, que fa un grau superior, no és un grau mitjà, de guia, informació i assistència turística en l'àmbit de No Turisme, i ells encara en aquest mateix, doncs aquest mateix dissabte tenim programada una jornada de portes obertes per tot aquelles joves o persones interessades en aquest cicle i és un bon moment per informar-se, visitar l'escola, per veure com els continguts del cicle, com funcionen amb dual, perquè és un cicle que també es fa en dual, amb estada llarga a l'empresa, que també cobres uns diners, etc. Doncs justament aquest dissabte, a les 10, fan jornada de portes obertes i també, bueno, justament ara parlava amb l'orientadora del centre i em deia que el mes de maig en faran una segona, també, vull dir que, però que ara, just aquest dissabte, tenim aquesta jornada.
I parlant de cicles, el curs vinent creix l'oferta a Vilafranca, als diferents instituts.
Sí, just la setmana passada, bueno, sí, però no, la setmana passada, principis d'aquesta, ja es feia oficialment la nova oferta de cicles formatius al territori, en aquest cas el que seria els serveis territorials del Penedès, però anem a parlar concretament de Vilafranca i comarca. Aquí a Vilafranca tindrem 5 cicles nous, que això ja se n'ha parlat, als mitjans de comunicació, és a dir, que estem ampliant l'oferta. Per exemple, en aquest cas a Vilafranca teníem 7 de grau mitjà, en tindrem 10, perquè en tenim 3 de nous, i en teníem 8 de grau superior, ja en tindrem 10 de grau superior, és a dir, que estem ampliant aquesta oferta també de cicles i també l'oferta de places per estudis postobligatoris, tant a grau mitjà com a grau superior.
Ens comentes les novetats?
Sí. Bé, en aquest cas, l'Institut del Penedès, que faran un grau mitjà de química, de la família química, que és operacions de laboratori. Després, l'Eugeni d'Ors, en aquest cas, ara ja estan fent uns cicles de grau mitjà com gestió administrativa i activitats comercials o perfil logística, i ara oferiran nous grups amb gestió administrativa, un àmbit més àmbit sanitari, i el d'activitats comercials al general. Fent logística, ja faran el general, és a dir, són dos grups nous. També l'Eugeni, que faran un nou grau superior en l'àmbit de la ciberseguretat, administració de sistemes informàtics i en xarxes.
Aquest té futur.
Aquest sí, sí, bé, estem en unes, no? En el món que tenim té futur, però com jo sempre penso, tots tenen futur i hem de fer-ho, no? I el Milà i Fontanals, que com a novetat, a partir de setembre oferirà el grau superior de dietètica, com els que ja tenen en l'àmbit sanitari en aquest moment.
Tenen el grau mig, no?
El grau mig de cures.
Per tant, sí, hi pot haver continuïtat.
Sí, sí, i bueno, i el grau superior també tenen el documentació i administració sanitàries, que és l'àmbit de la sanitat, també.
I ens queda el darrer tràmit imperdible, que és la preinscripció als estudis que vulguis realitzar el curs vinent. Tens dates?
Sí, en aquest cas, tot el que és la preinscripció a estudis de cicles formatius. A batxillerat és diferent. A batxillerat és justament la setmana que ve, del 3 al 10 d'abril. Tenint en compte batxillerat que els joves que estan ja en un institut i volen continuar en el mateix institut, aquests no han de fer preinscripció, sinó que tenen la plaça assegurada al mateix centre. Però en el canvi de centres que no tenen postobligatoris o joves que vulguin canviar de centre educatiu o que volen fer el batxillerat artístic, aquests han de fer la preinscripció del 3 al 10 d'abril. Però anem a parlar dels cicles formatius, encara que és veritat que tenim un marge per endavant i en continuarem parlant, perquè la preinscripció a cicles, en aquest cas, és del 23 al 29 de maig. És a dir, tenim marge.
Queden dies.
Queden dies, però jo penso que és important perquè també hi ha dues novetats interessants, no? El Departament d'Educació, en aquest cas, i Formació Professional, està una mica també facilitant una mica més les coses. Finalment, aquesta setmana passada es publicaven les notes de tall del curs que estem ara i és un element més que ens pot ajudar a l'hora de fer la tria d'estudis, a l'hora de fer la tria de centres educatius a la preinscripció del mes de maig, no? És un cercador molt interessant perquè aquí és on veiem unes realitats, no? Sí que és veritat que són notes de tall del curs que estem ara, no del curs vinent, perquè és oferta i demanda. Aquesta nota pot variar per oferta i per demanda dels centres, no? Però ens servirà també per tenir més elements a l'hora de fer aquesta letria, no? I després també que ha creat un simulador de la sol·licitud de preinscripció. Justament ahir l'estava fent, nosaltres ja coneixem com funciona la preinscripció, però l'estava fent també i vaig pensar, mira, és molt interessant que les famílies, aquests joves, ja facin aquest simulador per veure com hauran d'omplir aquesta sol·licitud el mes de maig, i això ho podem fer ara, aquest simulador, la preinscripció al maig, no ens pensem que ho fem ara i ja està.
Ara podem practicar.
Però ens podem practicar quina documentació necessitem, quines dades ens demanaran, etc. És superimportant, jo penso, aquesta nova eina, que és el simulador, conèixer les notes de tall, per tenir una idea.
Orientatiu.
Sí, orientatiu, això sí, i aquest simulador de la sol·licitud de preinscripció.
I és fàcil, és intuïtiu?
Sí, jo penso que sí. Clar que és veritat que jo quan l'estava fent, com que jo n'he fet els altres anys, per mi és fàcil de veure les coses. Potser una persona que ho fa per primera vegada, potser li costa una mica més. Però com sempre, des del CIES també donem un cop de mà en tot aquest procés.
La preinscripció a formació professional es farà a finals de maig i quan se sabrà alguna cosa, que sempre aquests últims anys ha estat polèmic perquè hi ha molta més demanda que oferta.
Sí, sí, i aquí tenim una realitat, hi ha més demanda. Penseu que des del 2019 hi ha un 37% de més demanda cap a cicles, no? I aquí hi ha una demanda cada cop més important cap a cicles i aquí doncs, tenim un problema de mancança de places, això és veritat, no? En aquest cas, quan sabrem, doncs el mes de juny surt una primera llista amb la puntuació provisional, que hem de comprovar que les dades són correctes, i en aquest cas el mes de juliol hi haurà tres tandes d'assignacions. La idea del departament, i això ho ha fet públic, és que a finals de juliol tothom estigui assignat. Tothom que té plaça, perquè ens podem trobar alguna persona que per nota no pugui accedir, però que aquest any no hi haurà una tanda o una sol·licitud de preinscripció al mes de setembre. D'això en podem anar parlant les properes setmanes i els propers mesos.
En el cas de Vilafranca, aquesta nova oferta educativa em sembla que suma 150 places
sí,
noves.
Sí, sí, de les que ja tenen, a més són 150 reals, perquè les que hi ha oferta en aquest moment i al territori, clar, a vegades si una persona repeteix, aquella plaça l'han de guardar, no? No són reals, en canvi les noves són 30 places com a mínim en cada grup.
Núria, bona feina i moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.
I acabarem Lourdes amb l'actualitat juvenil del Baix Penedès.
Doncs així és, Sílvia, ja tenim a l'altre costat de la línia telefònica, a la teva tocalla. Molt bon dia, Sílvia, com estàs?
Hola, bon dia. Doncs molt bé aquí, a l'oficina jo del Baix Penedès, a punt per explicar-vos moltes activitats.
Vinga, doncs quan vulguis.
Doncs mira, volia començar per recordar que encara queden dues xerrades d'orientació acadèmica i després de l'ESOQE es faran doncs, el proper dilluns 31 de març a les 6 de la tarda a l'Institut Coster de la Torre de la Bisbal del Penedès i el dimecres 2 d'abril també a les 6 de la tarda a l'Institut Ernest Lluch de Cunit. Com sabeu, són xerrades que estan destinades a famílies i alumnat de tercer i quart d'ESO, sobretot de quart d'ESO, que és el curs on tenen més necessitat d'assessorament normalment. En vam fer dues ja, n'hem fet una a l'Institut Mediterrània i una altra a l'Institut de l'Arbós. Van venir moltes persones i esperem doncs, que aquesta setmana que ve doncs, també tothom qui li interessi pugui venir. Ja sabeu que des de l'Oficina Jove també complementem aquestes activitats amb tot de suports, no? De diferents serveis de suport que oferim al jovent de la comarca. Fem assessoraments individuals, no? al jovent que necessita aquest suport per conèixer ben bé quin és l'estudi que vol fer, on el fan no? I també com fer la preinscripció. Han sortit ja les dates de preinscripció i també donem suport per fer aquest tràmit a aquelles persones doncs, que tinguin alguna dificultat, que no sàpiguen com fer-ho. Més enllà, també, de saber els estudis, no? Perquè ja sabeu que hi ha moltes preinscripcions que no només poses l'opció que vols, sinó diverses opcions. Per tant, doncs, és un bon complement. I també les beques, doncs, també fem el suport per poder demanar les beques i que van començar aquesta setmana i fins al maig. Eh? Per tant, les persones que tinguin algun impediment, potser que no acabin de conèixer el tràmit, doncs saber que hi ha aquest servei. I també doncs, volíem fer difusió del Servei de Mobilitat Internacional, perquè la setmana que ve, el dijous que ve, 3 d'abril, torna a venir el nostre tècnic d'assessor en mobilitat internacional i, per tant, tot el jovent que tingui ganes d'anar a estudiar, a treballar, a fer voluntariat a l'estranger, un interrail, o anar a fer un intercanvi, el que sigui, doncs sapigueu que podeu demanar cita a l'Oficina Jove del Baix Penedès pel dijous que ve, 3 d'abril, per la tarda, que encara tenim alguna estoneta lliure. Val? Uh-huh. I un parell de cosetes més. Dic que la setmana que ve, el 2 i 3 d'abril, pel matí, a l'edifici Tavares de Coma-ruga, es fa la fira de formació que fa l'Eina i la Cambra de Comerç. Totes les persones interessades doncs, es poden inscriure. Hi ha centres que ja hi van directament organitzats, però les persones que volen anar de forma lliure sí que és interessant que entrin a la pàgina web fireformació.elvendrell.net on poden fer la inscripció i entrar. I després també no són destinades tant únicament a jovent, però sí que el 9 d'abril hi ha un speed job dating que organitzen des de l'Eina del Vendrell i també des del Consell Comarcal de Baix Penedès i l'Ajuntament de Calafell. Aquest es farà, organitzen des de l'Ajuntament de Calafell. A Disco Vips, ¿vale? Serà pel matí i totes les persones que busquen feina podrà fer entrevistes directament amb empreses d'hostaleria i restauració. I el 27 de març també tenim la Fira de l'Ocupació de Calafell, pel matí, al Port de Segur.
Per avui tant, mateix. Doncs, avui
oportunitat.
La tenim.
Exacte, molt avui bé, avui mateix. Mira, he dit la data, és avui mateix.
És avui. Gràcies, que comença i a tope.
Això mateix. I si em queda un minut,
sí,
potser que em quedi un minut, doncs volia recordar que tenim el servei d'orientació per l'ocupació pel jovent de la comarca. Vale? Aquí a l'Oficina Jove del Baix Penedès tenim una persona assessora doncs, que pot informar i assessorar tot el jovent que tingui ganes de trobar feina. Ara que moltes persones estan començant ja a buscar doncs, per l'estiu, doncs sabeu que podeu demanar cita a l'Oficina Jove doncs, per fer el currículum, per veure a quins llocs es poden buscar feina i doncs, bueno, amb aquest procés que no sempre és fàcil.
No, no.
Recordo el contacte, per si de cas, doncs podeu trucar al 977-157-157. També ens podeu enviar un WhatsApp al 6269-7318 o ens podeu escriure per correu electrònic al jove@baixpenedès.cat o també podeu parlar-nos per Instagram a Oficina Jove BP.
Déu-n'hi-do, quantes coses importants, el tema de feina, el tema dels estudis. Al final, aquests problemes continuen, no de joves, sinó, sempre t'ho he dit, hauríeu de fer una oficina per adults, també, que cobrís tot aquest tema, perquè... Déu-n'hi-do com està el pati.
Bé, les persones adultes que tinguin alguna dubte sobre el tema de cerca feina, doncs tant aquí al servei del Consell Comarcal com també els municipis també doncs, tenen diferents serveis per poder donar suport a la cerca de feina. Està clar que nosaltres a la primavera aquí a l'Oficina Jove del Penedès ens centrem molt en el que són estudis i ocupació.
Doncs apuntadíssim tot i
molt bé.
Ens retrobem d'aquí 15 dies, no?
Molt bé.
A tocar de Setmana Santa.
Això mateix.
Moltíssimes gràcies, com
molt
sempre.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu.
Tot seguit un parell de minuts per la publicitat i el butlletí de notícies de les 10 del matí. A les 10 i 6 seguim, ens retrobem descobrint el nou celler que forma part de Corpinat. És el celler Viader de Sant Sadurní i avui ens parlarà de la seva trajectòria i filosofia el seu propietari, l'Eduard Viader, a les 10 i 6. A 10:45 tenim de nou cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Ens actualitzem aquests 5 minuts de flash informatiu i seguim parlant de consum, d'aquests sistemes alternatius de resolució de litigis, si no vols optar per la justícia, que sabem que és lenta, com són la mediació i l'arbitratge. Tindrem la cap del Servei Municipal de Consum de Vilafranca i la presidenta de la Junta Arbitral de Consum Vilafranquina, la Blanca Ribas. Serà a partir de 4:45.